Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents patrocinen el Club de la Mitjanit.
I ara tot està per fer, serem un sol, crita la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, benvinguts. Obrim les portes del club d'avui dijous 30 de juliol. El dia que, de seguida, en aquest programa, sentirem, per primera vegada des que l'Espanyol el va acomiadar, el Pitu Abelardo. És la primera entrevista del tècnic asturià i l'escoltarem aquí. Què va passar, exactament, amb el seu acomiadament? Com va anar, tot plegat? Se sent disgustat? Decebut? Doncs li preguntarem, de seguida. També, el dia que la UEFA ha vist més clar que el Barça-Nàpols de dissabte que ve sí que es podrà jugar al Camp Nou. La UEFA ha rebut avui garanties del Departament de Salut a través d'un informe al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio. I atenció, perquè el jutge instructor del cas Fuenlabrada proposa al comitè de competició que es doni per perdut el Fuenlabrada en el seu partit contra el Depor. Aleshores seria l'Elx qui jugaria aquesta promoció d'ascens. Bona nit, són les 11. Això és el club.
El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbosà.
Estona, us explicarem que, en principi, no hi ha d'haver cap problema que el Barça-Nàpols de dissabte que ve a la Champions es jugui al Camp Nou. Us explicarem què diu Salut en aquest informe que ha enviat a la UEFA i també al Barça, i al qual, insistim, Catalunya Ràdio ha tingut accés. El cas és que, ara per ara, tots tranquils. Us ho hem anat explicant al llarg del dia, al migdia, a la tarda, pendents de la UEFA, sí que ha de confirmar que aquest partit es jugarà al Camp Nou, però tot fa pensar que amb aquest informe de Salut res canviarà i que aquest Barça-Nàpols serà a Barcelona. També hem d'actualitzar el comptador de positius i de negatius. El futbol espanyol, Almeria, per exemple, avui tots negatius. Després en parlarem, a més, demà potser també tenim decisió de la Federació Espanyola. Demà és possible que el comitè de competició decideixi sobre tot, el Depor Fuenlabrada, el playoff a primera i tot plegat. De moment, important, ho acabem de saber aquesta nit, el jutge instructor del cas Fuenlabrada, ara ho dèiem, proposa al comitè de competició que es doni per perdut el Fuenlabrada en el seu partit contra el Depor. Aleshores, si això es produeix, seria l'Elx que jugaria aquesta promoció d'ascens i no pas el Fuenlabrada. Però insistim, això és la proposta del jutge. La proposta del jutge instructor. Després haurà de decidir el comitè de competició i aquesta decisió podria ser demà. I, per cert, us hem d'explicar si a aquesta hora hi ha la possibilitat que es canviïn les dates de la pròxima Lliga, la Lliga 2021. En principi, ahir ho dèiem, està previst que sigui el 12 de setembre. Doncs bé, us explicarem si aquesta data, a hores d'ara, és o no intocable. Això serà de seguida, però abans. 11:04 de la nit ens espera un protagonista de luxe, el Pitu Abelardo. Encara no l'havíem sentit des que a finals de juny l'Espanyol el va acomiadar. Doncs avui, la seva primera entrevista aquí, al Club de la Mitjanit. Pitu, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs? Com van les vacances?
Bien, bien, todo bien. Descansando aquí en mi tierra, en Asturias, y la verdad que es fenomenal, desconectando del fútbol y aprovechando para estar con la familia. O sea, que estos días vienen muy bien.
No estic sol en aquesta entrevista, Pitu. M'acompanya una persona que coneixes molt bé. Suposo que saps qui és, no?
Sí, 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 lo sé, lo sé. Què tal?
És la Ruth Vilà. Ruth, què tal? Bona nit.
Hola, Ruth, què tal?
Hola, Pitu, bona nit.
Home, la Ruth ha ajudat i molt a que aquesta entrevista sigui possible, perquè, Ruth, amb la Belardo us coneixeu des de fa molt temps, no?
Sí, els dos som molt joves, però tot i això ens coneixem de fa temps, de l'època que la Belardo jugava al Barça. Jo vaig començar les transmissions de futbol a Catalunya Ràdio el 98 i aleshores un dels centrals del Barça era el Pitu, sí.
Bona època, no, Pitu?
Sí, sí. Hombre, claro, ya pasó el tiempo, ya no estamos ya para jugar ya.
Eso lo dirás por ti, Pitu.
Venga, sí, pero jolín, muy buenos tiempos. Hombre, yo estuve 8 años en el Barça y jolín, bueno, yo siempre lo digo y es verdad, es mi segunda patria, mi primera patria es Asturias, que bueno, que nací aquí en Gijón. Y mi segunda patria es Cataluña, es Barcelona, estuve ocho años allí, mis dos hijos nacieron allí, y la verdad que fueron 8 años en el Barça, pues maravillosos.
També ens acompanya en Sergi Andreu, Pitu, a qui també coneixes. Sergi, què tal? Bona nit.
Sí, què tal?
Què tal,
Sergi? Abelardo, com estamos?
No ens coneixem
de tant de temps com la Ruth, no. Perquè sí. Ens coneixem d'aquesta època de l'Espanyol i bé, sí. Home, la veritat és que... Molt, ha estat un plaer poder tractar amb el Pitu aquests mesos.
Perquè, Pitu, és la primera entrevista que fas, no?, des que va sortir de l'Espanyol.
Sí, 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 no me hace muchas entrevistas, no. Sí, bueno, hablando así, sí, sí, es la primera, pero no porque yo no haya querido ni mucho menos, sino, bueno, casualidad, ha sido la primera entrevista, sí.
Ara fa, Pitu, més o menys, poc més d'un mes que vas marxar de l'Espanyol. No sé si en aquest temps ja has paït, ja has digerit el que va passar... Quina sensació o quina és l'explicació que dones tu de la teva marxa de l'Espanyol?
Bueno, a ver, fue una situación un poco extraña. Yo lo único que puedo es decir palabras de agradecimiento al Espanyol, porque la verdad que bueno, que he vivido allí unos meses muy buenos, he estado en un grandísimo club, súper agradecido que me han dado la oportunidad de poder entrenar durante este tiempo al Espanyol. Pero sí que es verdad que fue una cosa extraña, porque esa misma semana, cuando se produce el cese, que me llama mi representante, Jesús Rodríguez, pues era a las 9 de la mañana del sábado, habíamos jugado el jueves contra el Betis, había hecho el entreno del viernes, y había incluso el viernes hablado con Rufete, bueno, una forma que casi hablábamos, bueno, casi no, siempre a diario, y había sido una charla habitual y normal. Y sí que es verdad que, bueno, que esa semana incluso se estaba hablando con mi representante el tema de poder seguir en Español, tanto si conseguíamos la permanencia, como si pasaba la desgracia que pasó de descender de categoría. Pero bueno, nada, el sábado decidieron, me llaman por teléfono, ya te digo, me dicen que no continúo y bueno, pues la verdad, un poco sorpresa, pero nada, no puedo decir nada en contra de ese club, todo lo contrario. Se han portado fenomenal conmigo, he trabajado con un cuerpo técnico allí que ya lleva años allí, bueno, súper agradecido a ellos. Creo que además, no solo a nivel profesional, creo que hemos hecho... algo más que eso, hay una amistad y después con los jugadores igual, ningún problema con ellos, todo lo contrario, creo que nos hemos llevado muy bien, que el trato ha sido maravilloso, pero bueno, al final es fútbol, se produce este cese y bueno, y tranquilo y sí que es verdad que bueno, súper agradecido.
¿Y has pensado, li has trobat alguna explicación, Pitu?
No, de verdad que no, Ruth, no, vamos a ver, tampoco... Tengo que dar explicaciones. Cuando un club decide prescindir de ti, pues me imagino que, bueno, que tendrá sus razones, que evidentemente las respeto. Ya te digo que fue una cosa extraña porque esa semana estábamos hablando de seguir, pero bueno, habrá sido una decisión, no sé si del presidente o de todos, pero bueno, ya te digo, no pedí explicaciones, nada más, tampoco hay que pedirlas, ¿no? Yo creo que he intentado... dar todo de mí, bueno, mis números en el Español no eran de descenso ni mucho menos, lo que pasa que, bueno, la situación yo cuando fui sabía que era muy complicada, fui con, llevábamos 10 puntos a falta de un partido de la primera vuelta, empatamos contra el Barça, hicimos 11 puntos, ¿no? Bueno, había que hacer una segunda vuelta de prácticamente de Europa League o de Champions y, bueno, sabíamos que era difícil. Pero bueno, nada, ya te digo, súper agradecido, sí un poco sorprendido porque, bueno, tampoco es que hubiésemos tenido una racha tan negativa de resultados, habíamos perdido contra el Levante y contra el Betis, los dos primeros partidos habíamos ganado al Alavés de una manera yo creo solvente y el partido en Getafe aguantando uno menos con una una expulsión injusta de Bernardo y creo que hicimos un gran partido, pero bueno, son cosas del fútbol y el club decidió eso y nada más.
Tu vas ser exigent amb els jugadors en alguna roda de premsa, fins i tot vas dir que t'havia sorprès la falta de rendiment d'algun d'aquests jugadors. Ara, en canvi, dius que vas marxar amb una bona relació. I veus alguna implicació aquí de la plantilla?
No, bueno, no. Yo dije esa rueda de prensa, me parece que fue partido el día de Levante, que, bueno, también se lo... A ver, pienso que soy una persona que digo las cosas a la cara a los jugadores y ya se lo había dicho a ellos. Bueno, había en ese partido... Sí que es cierto que creo que algún jugador que salió de refresco, pues no, creo que no dio todo lo que debía de dar, bajo mi punto de vista. Pero también fui yo el primero en decir que el partido de los Osasuna que perdimos, que jugaba muy mal, había sido yo el máximo culpable, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido intento decir siempre las cosas claras y no, para nada. No tengo ningún problema, sino todo lo contrario. Ya te digo, con mi relación con los jugadores ha sido buenísima. Me marcho además con un grato recuerdo de ellos. Però bueno, el futbol al final pues tiene estas cosas.
Pitu, tu entens que Rufete agafés ell, l'equip, que canviés el despatx per la banqueta?
Bueno, a ver, eso es una decisión que no sé quién habrá tomado, ha sido él. Yo creo que, bueno, él tiene el título de entrenador, decidieron en ese aspecto que siguiese él como entrenador las 7 últimas jornadas. Yo no tengo nada que decir. Yo creo que Rufete es un gran profesional, que seguro que ahora creo que vuelve a la dirección deportiva y bueno, va a hacer un gran trabajo y estoy convencido que el Español este año va a volver a ascender porque como club, como entidad, y porque creo que tiene unos jugadores y se va a reforzar con esa ayuda económica que va a tener, que va a ser la mayor de toda la segunda división, creo que bueno, que haciendo las cosas de una forma coherente, pues seguro que el Español retorna a primera el año que viene.
Abelardo, ara vist en fred, en perspectiva, què va fallar? És a dir, què va faltar perquè amb tu, i en general durant tota la temporada, no només amb tu, evidentment, l'equip no aconseguís revifar i tirar amunt?
Bueno, a ver, yo evidentemente desde el principio de temporada no estuve con el equipo. Evidentemente al final fallamos todos. Cuando un equipo tiene 4 entrenadores y no se salva el equipo, es un fallo de todos, ¿no? De los 4 entrenadores que hemos estado y uno de ellos, de los jugadores y del club, una mala planificación. Yo creo que todos tenemos nuestra parte de culpa, igual que cuando llega el éxito de un equipo, cuando se consigue un objetivo, la parte de ese éxito es de todos, pues ahora igual, ¿no? Yo creo que en una mayor o menor medida todos hemos tenido esa parte de culpa para que el Español no haya conseguido al final pues el objetivo de seguir en primera división.
Pitu, ara, clar, a posteriori busquem explicacions i no sé si un dels factors d'aquest descens pot haver estat l'Europa League, el fet d'haver hagut de compaginar l'Europa League amb la Lliga.
Jo creo que no. Jo creo que es sacar una excusa que no va con la realidad. A ver, yo sí que es cierto que, por ejemplo... el partido de ida del Wolves, decidí dar descanso a la mayoría de los jugadores pensando en el partido del Valladolid y después, mira, me salió todo mal, ¿no? Porque perdimos 4-0 allí, prácticamente en la eliminatoria quedó sentenciada a favor del Wolves y después fuimos a Valladolid y se produce esa expulsión de David López a los 20 minutos y perdemos el partido al final. Yo creo que la Europa League no es una excusa. Yo creo que al final, ya te digo, pues, yo creo que en diversos momentos... Y te hablo de mi etapa como entrenador, creo que no hemos tenido ese pelín de suerte que necesitas, ¿no? También, yo me acuerdo un partido clave que fue en Granada, que veníamos de empatar contra el Barça, ganar al Villarreal, empatar contra el Atleti en casa, y vamos a Granada y tenemos ese 0-2 con Darder, que si ganamos ese partido estoy seguro que hubiésemos ido hacia arriba de una forma, creo que para haber salvado la categoría. Y después ha habido partidos que no nos ha acompañado la suerte, las expulsiones, jugadas que tampoco creo que el VAR ha estado acertado y que en ese momento tampoco nos ha favorecido. Pero bueno, no son excusas, ¿eh? No son excusas. Cuando un equipo queda último y hace, creo que son 25 puntos nada más, pues evidentemente la temporada ha sido desastrosa. Pero no pondría yo como una causa el hecho de que el Español haya jugado la Europa League.
Ara deies que amb tu, Pitu, els resultats de l'Espanyol no han estat resultats de descens, i t'ho pregunto diferent. L'Espanyol tenia plantilla com per baixar a segona?
Jo crec que no. A ver, al final, el fútbol español es muy difícil la primera división. Todas las categorías son complicadas. Y bueno, ya no te digo ya, hace no muchos años descendió el Atlético Madrid después de haber conseguido un doblete, ¿no? A los pocos años bajó el Valencia en su día, ha estado el Sevilla en segunda división, ha estado el Betis. A ver, y yo creo que ahora la primera división, yo creo que hay 5, 6, 7 equipos que están por encima de los demás, y después hay 12, 14 equipos que está todo igualadísimo. Y de hecho el Español, sí que es cierto que el año pasado queda séptimo y este año queda último. Que sí, que el año pasado tenía a Mario Hermoso, a Borja Iglesias, a un jugador más, pero no se fueron el año pasado 12 jugadores y mermaron totalmente la plantilla. Lo que pasa es que cuando un equipo no es lo suficientemente competitivo por diversos motivos, pues puedes quedar último, como ha pasado en el Español. Es que la liga está súper igualada. Entonces, hay que ser muy competitivo durante toda la jornada, se tiene que acompañar también ese pelín de suerte. Yo creo que el tema del, y no es causa ni motivo tampoco como la Europa League, yo creo que el tema del coronavirus nos perjudicó, a pesar de que viniésemos de ese partido contra Osasuna, que no fue nada bueno. Creo que el coronavirus nos perjudicó, hubo 8 casos positivos, nos perjudicó más que nos benefició. Pero yo pienso que sí, que la plantilla, sí que había plantilla con potencial para haver salvat la categoria.
Ara hem de començar ja a mirar el futur, Hem analitzat ja, Pitu, moltes coses del passat i ara, per exemple, entre avui i demà, l'Espanyol ha de tancar ja la incorporació del nou entrenador, que és Vicente Moreno. No sé si us coneixeu amb el Vicente, amb l'entrenador fins fa 4 dies del Mallorca, i si et sembla un bon tècnic per l'Espanyol.
Bueno, no tengo el gusto de conocerle personalmente, sí que lo conocí en la etapa de jugador, un medio centro, muy buen medio centro, y como entrenador ha demostrado su valía. Yo creo que lo que ha hecho en el Mallorca ha sido increíble y muy difícil de conseguir. Cuando un entrenador sube de segunda a segunda y de segunda a primera y prácticamente con la misma base, y yo creo que este año en primera ha hecho una liga muy, muy buena para el potencial, con todos mis respetos, que tenía el Mallorca. Yo creo que ha hecho un muy buen año, que hasta el final ha peleado por la salvación, que hasta la penúltima jornada ha tenido opciones de ese partido que perdió en casa contra el Granada, que yo creo que si lo hubiese ganado, yo creo que se hubiese salvado. Y creo que es un grandísimo entrenador, un entrenador joven, un entrenador que viene con mucha ilusión, y creo que en ese sentido que el Español ha acertado plenamente.
Pitu, ara parlaves del tema del coronavirus. Ara sí que se'n parla molt perquè hi ha equips afectats, que intervé també l'afectació a la competició. En el moment en què l'Espanyol té aquests casos, no se'n parla gaire perquè tots estem mirant en tornar. I tu ara deies que tu creus que l'equip això el va afectar. Com va afectar això a l'equip?
A ver, nos afectó en el sentido de que, ya te digo, hubo 8 casos. Hubo jugadores que al principio, cuando empezamos entrenamientos individuales, no podían hacer todo el esfuerzo, entonces pues bueno, sí que nos afectó.
Porque además, físicamente no podían, Pitu, para la malaltía.
No podían aguantar el entreno, ¿no? No podían aguantar el entreno, esfuerzos anaeróbicos, porque teníamos 2-3 semanas y sí que es cierto que entrenábamos de una forma, dura. Ya en el confinamiento esos jugadores ya no podían hacer los ejercicios que se mandaba, que se planificaban a diario cuando el confinamiento era en sus domicilios. Y bueno, evidentemente partían con una desventaja. Pero bueno, es que te vuelvo a repetir, tampoco lo quiero poner como excusa.
Ya son muchas cosas.
Es muy fácil agarrarse a eso para decir que por eso el Español baja. No. Cuando el Español, cuando sucede este confinamiento, teníamos 20 puntos, íbamos últimos. Pero sí que es cierto que yo creo que el confinamiento nos perjudicó. Yo creo que nos perjudicó porque, a pesar, ya te digo, que veníamos de un partido contra Osasuna no muy bueno, el equipo... No, desde que llegué yo no habíamos perdido partido en casa, íbamos haciendo una buena suma de puntos, y yo creo que el equipo hubiésemos haber hecho las cosas mejor. Y al final, date cuenta, con 36 puntos, pensando que el Celta era el último rival que tenías en casa, pues con 36 puntos empatado con ellos, los hubiésemos ganado con la Veras y el Español se hubiese salvado, ¿no? Entonces, pero bueno, son conjeturas y hablar ahora después de unas cosas que no ha podido ser.
Aquest panorama, amb el del Covid ara, amb les promocions de descens encara aturades, no sé si això fa més difícil pensar en el teu futur, Pitu, en per on pot passar, per quina banqueta pot passar el teu futur.
Bueno, hombre, ahora es difícil. Yo sé que entrenar es difícil, hay muchos entrenadores que están en la misma situación que yo, muy buenos entrenadores, y bueno, coger un equipo pues es complicado. La verdad que yo estaba muy contento de estar ahí en el Español, creo que que encajaba perfectamente en la filosofía. Estaba, ya te digo, muy encantado de poder pertenecer a ese club. Pero bueno, ahora a esperar, tranquilo. Tampoco soy una persona que me gusta, si tengo la oportunidad de poder escoger donde, en un sentido, a mí me apetezca ir y que yo vea que me hace mucha ilusión ir a ese sitio, como fue el caso del Español. Y si no sale nada, pues tranquilo, tranquilo. No es una cosa que esté loco por y con hambre ya de entrenar. Prepararme más, intentar ser mejor entrenador si cabe, y cuando surja la oportunidad, pues volver con muchísima ilusión.
He llegit possibles ofertes de Leganés, de Tenerife. Hi ha alguna cosa ferma o encara no?
No. Uh-huh. No ha habido nada firme y no hay ningún club en ese sentido se ha dirigido a mí para que yo pueda entrenar en ese club. Ya te digo, estoy tranquilo, sé que es muy difícil ahora que hay muchos entrenadores que están en paro, que están como yo, y bueno, y cada vez además los entrenadores españoles cada vez están mejor preparados. Creo que es una gozada poder ver a cada vez más entrenadores que están en la élite, y eso es muy bueno.
¿Y tú, estás al corrent de l'actualitat del Barça?
Sí, home, claro. Estoy al corrent de todo. Intento leer bastante. Sí, sí.
Perquè ja veus que costa molt fer jugar bé aquest Barça. Aquesta temporada li va costar Valverde, ara li costa Setién. Tu això, a què ho atribueixes? Com ho expliques?
Bueno, es que a mí me gustaría saber lo que es atribuir jugar bien, ¿no? Porque, a ver, yo creo que la época de Guardiola es muy difícil volver a vivirla. Con una generación de futbolistas irrepetible, ¿eh? Y en una edad irrepetible. O sea, porque estábamos hablando de Piqué, de Busquets, de Iniesta, Xavi, Messi, bueno, toda esa serie y muchos más jugadores, Alves, a Vidal, y en una edad envidiable. Ahora, evidentemente, a todos les pasan los años. No podemos exigir a Messi, creo que tiene 33, ¿no? No sé si me equivoco ahora, los años
sí.
que tiene Messi.
Sí, sí.
Exigirle que ahora se vaya de 3-4 contrarios y que meta gol, porque son ya muchos años jugando, o de Piqué que esté al nivel que estaba hace varios años, o Busquets. Yo creo que es muy difícil, además los equipos cada vez conocen más cómo juega el Barça. Creo que es complicado. No obstante, pues bueno, a ver, con Valverde quiero recordar, y si no me equivoco, cuando se produce suceso el Barça iba primero, o sea, era líder de la Liga, y ahora con ese tiempo, bueno, las cosas no han salido bien, pero sí que es cierto que ha sido, creo, con gran mérito del Madrid. El Madrid ha ganado todos los partidos, me parece, excepto el último. Ha ganado 10 y ha empatado el último con el Leganés.
Sí.
Eso es un mérito increíble. Entonces, no solo es achacar al Barça, sino yo creo que es más mérito del Madrid, que después del confinamiento ha hecho partidos a un nivel, vamos, de matrícula de honor.
Al Barça la Lliga se li ha escapat i ara ve la Champions, aquesta Champions atípica. Tu al Barça el veus amb opcions ara, després d'aquesta aturada a la Champions?
Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El Barça siempre tiene que ser uno de los favoritos para ganar la Champions o la Liga. Ahora solo la gana uno. Vamos a ver, no pensemos que va a ser fácil. No va a ser fácil tampoco ese partido que tiene contra el Nápoles. Después está el City, está el Bayern, está el Atlético Madrid. Veremos a ver el Madrid contra el City, cualquiera de los dos que pase. Está la Juve, a ver si pasa contra el Olympique de Lyon, Paris Saint-Germain. Es que estamos hablando de la Champions, de los mejores equipos de Europa, y solo la puede ganar uno, ¿no? Ahora, claro, el Barça está entre esos 4 o 5 equipos que la pueden ganar. Y yo creo que bueno, este tiempo de descanso les ha venido muy bien ahora. Creo que van a recargar pilas, que el jugador del Barça está con hambre. Está con hambre porque ha perdido esta liga y seguro que está con mucha hambre de poder conseguir esa Champions. Y yo le doy entre uno de los máximos favoritos, claro que sí.
Pitu, vist des de fora, creus que la banqueta del Barça crema, però que entrenant al Barça fins i tot a vegades es pateix més que no pas es gaudeix?
No, yo creo que entrenar al Barça es una gozada. Yo creo que cualquier entrenador del mundo le pregunta si quiere entrenar al Barça y te van a decir todos que sí. Yo creo que es un privilegio, y ahora que creo que Quique Setién, evidentemente, a ver, no es fácil entrenar al Barça porque sabemos que es un banquillo con mucha presión, pero, a ver, yo creo que Quique Setién, dentro de la presión que debe tener, seguro que está disfrutando de poder entrenar a ese equipo porque es lo máximo. Yo creo que, igual que para cualquier jugador, jugar en un equipo como el Barça es lo máximo, para cualquier entrenador, a cualquiera nos gustaría poder coger un banquillo así, ¿no? Yo creo que evidentemente no es fácil, pero seguro que Quique Setién está disfrutando, y yo estoy convencido de que todavía le queda hasta Champions y que lo pueden conseguir.
És a dir, pel que dius, Pitu, a tu t'agradaria, eh? Un dia ser entrenador del Barça, ja sabem la resposta que donaries, i si t'oferissin.
Bueno, vamos a ver, yo creo que a cualquiera, no solo a mí, no solo a mí, yo creo que a cualquier entrenador. Mm. ¿No? Pero aquí no le va a gustar entrenar al Barça o al Madrid o al Milán o al Piti o, uh-huh. o en este caso al Español, que no he, que he tenido la suerte de entrenarlo. Yo creo que todos los equipos, todos los banquillos de equipos importantes, creo que a cualquier entrenador le, le encanta. Hombre, evidentemente, como no, no me va a gustar, ya te digo que he estado 8 años ahí, que he sido jugador, que he vivido en esa ciudad, pero bueno, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, solo van los elegidos allí, yo creo que todavía a mí me queda bastante por aprender.
Pitu, abans d'acomiadar-te, vull que escolteu això.
Pitu y yo nos conocemos de críos a los, no sé, 5 o 6 años, 7 años de críos, en el mismo barrio vivíamos y jugábamos por ahí a fútbol. Y luego íbamos al mismo colegio de educación general básica. Clase yo, también.
Clase sí, no me acuerdo. No me acuerdo. Clase no me acuerdo. No, no, mira, me acuerdo. Eso no me acuerdo.
Bueno, si no clase, o sea, mismo curso, pero a lo mejor la clase al lado, no, no me acuerdo. Y me acuerdo de jugar
sí, en... Sí, porque teníamos a la clase superdotados de sobresalientes para arriba. Sí.
A la clase de los superdotados. Pitu, ¿saps què és això que escoltes?
Para ver si había nivel para poder hacer un... Sí, hombre, es Luis, sí. Hombre. Sí, sí, hombre, claro. Bueno, hombre, es normal. Es que vamos, es como el único, con la única persona que hemos... bueno, ha sido vidas paralelas, la verdad que ha sido una pasada, ¿no? Nuestra carrera, lo hablamos muchas veces, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? Coincidir, como hemos coincidido nosotros en el mismo colegio, vivir a 100, 150 metros, que vivíamos en el mismo barrio, y después jugar... Hemos coincidido jugando en las categorías inferiores del Sporting, en un equipo de fútbol sala que era el Sitosa, después en el Barça, en la selección olímpica, en la selección absoluta, bueno, y después él ha tenido esa carrera como entrenador, yo también la mía, pues bueno, la verdad que son vidas paralelas y yo encantado, además, muy contento de que dirija la selección española, creo que es el mejor entrenador que puede tener ahora la selección, creo que va a hacer un trabajo increíble. Y bueno, ya lo sabe, y no tengo por qué decirlo, le deseo lo mejor, porque además se lo merece.
Això que sentim és una conversa de principis dels 2000 que van organitzar en Ricard Torquemada i la Rosa Gordillo i que es va emetre el No ho diguis a ningú quan éreu jugadors del Barça. Una conversa divertida.
Sí, a més, jo recordo de comentar molt sovint amb el Luis i el Pitu de pensar en el futur, que els dos més o menys us veieu que podíeu ser entrenadors, però jo recordo que tu deies, però juntos no. Porque sería de mucho cachondeo.
No, Ru, si nosotros éramos serios, jolín.
Sí, mol. ¿Et veus entrenant un día Luis Enrique?
Jolín, mira, nunca nos lo hemos planteado. Sí, hombre, ¿por qué no? ¿Por qué no? Venga, un día a mí me encantaría. Yo creo que además Luis tiene una gran capacidad como entrenador. Yo, la verdad que, bueno, siempre cuando entrenas te fijas en los mejores y Luis es uno de los mejores. Yo he tenido la suerte de poder coincidir en ese vestuario con jugadores que han sido entrenadores con su futuro. Y bueno, yo creo que tanto Luis como Pep Guardiola están en el top de los, no sé, yo diría el top 5 a nivel mundial, por no decir que el top 3. Yo creo que son dos grandísimos entrenadores que de los cuales, bueno, intentas fijarte. Pero sí que es cierto que Luis y Gómez nunca se sabe en esta vida. A lo mejor en un futuro trabajamos juntos.
Esperemos de representante, Pitu.
Bueno, sin problema, ja el vostre porcentatge seguro.
Molt bé. Pitu Abelardo, ha estat un plaer parlar amb tu en la primera entrevista que fas des que vas marxar de l'Espanyol, així que t'ho agraïm moltíssim, gràcies a la Ruth, per fer-ho possible. Pitu, et deu un sopar a la Ruth, eh?
Oh!
Sí, un dia quedaremos,
Molt bé, gràcies també,
quedaremos.
Sergi.
Sí, home, desitjar-li molta sort a l'Abelardo.
Això, Pitu.
Muchas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros.
Que acabis de passar un bon estiu i això, molta sort en el futur i sobretot, moltíssimes gràcies per ser avui al Club de la Mitjanit. Que vagi bé, Pitu. Bona nit.
Gràcies a vosotros. Bona nit.
El Club de la Mitjanit amb Roger Arbusà. Els esports a Catalunya Ràdio.
Jo, aquí.
Tu, allà.
Ell?
D'aquí cap allà.
2 dies al càmping amb mi.
4 dies al poble, amb tu.
Nosaltres al nord. Vosaltres al sud.
I nosaltres amb vosaltres. Ens espera un estiu molt repartit. Extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost pots guanyar 20 premis d'un milió i un premi de 3 milions. 11. Quan jugues tu, juguem tots.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si et vols vendre el cotxe, està en bon estat i amb les revisions al dia.
A VenderMiCotxe.es et donem fins a 2.000 euros més pel teu cotxe. El pagament immediat i totes les gestions gratis.
VenderMiCotxe.es, número 1 en compra de cotxes.
Som a Barcelona Sants, al carrer Rocafort 78, a Sabadell i a Cornellà de Llobregat.
Vine a Bricomart Badalona, un entorn segur de més de 10.000 metres quadrats amb productes en estoc sempre disponible. Des de 7:45 del matí, a Badalona, avinguda del Conflent sense número. Bricomart.
Aquest estiu no podràs anar-te'n de safari a Kènia. Però sí, podràs aprofitar-te dels descomptes més salvatges d'Ocasión Plus.
Més de 1.500 cotxes amb descompte i estalvi de fins a 6.000 euros. Només fins a final de mes.
Ocasión Plus, número 1, qualitat, preu.
Ocasión Plus a Barcelona. Obert dissabte matí i tarda a la carretera de Montcada 750 de Terrassa i a ocasionplus.com.
Abracem Catalunya Ràdio. Tant de bo.
El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbosà.
Passa un minut de 11:45 de la nit. Hem parlat amb el Pitu Abelardo, la primera entrevista des que el van fer fora de l'Espanyol. L'heu sentit aquí, al Club de la Mitjanit. Per cert, d'aquí a pocs minuts la tindreu al web, penjada al web, a canradio.cat/club. Allà trobareu aquesta entrevista que li han fet a l'extècnic de l'Espanyol, a Pitu Abelardo. Saludo en Sergi Andreu, en Xavi Campos i en Joan Fitó. Què tal, nois? Bona nit.
Què tal, Roger?
Què tal? Bona nit.
Bona nit.
Sergi, Xavi, què us ha semblat, Abelardo, aquesta entrevista?
Jo l'he vist, a mi m'ha agradat molt sentir-lo. L'he vist molt bé, l'he vist tranquil. L'he vist que... M'ha confirmat que és una persona, evidentment, que ha estat jugador, ha estat entrenador, que sap perfectament quin pas s'hi dona en tot aquest món professional.
Que ho han urbanitzat molt tot, eh?
Sí, sí. Però m'ha donat la sensació, d'una banda, que no va acabar d'entendre la seva sortida, vale, que no ho ha dit obertament, però vaja, sí, que si hagués pogut hauria dit, nois, a mi no em sembla lògic el que em va passar.
Bueno, ja ha dit que va, vale, ser estrany, eh? Aquí sí, es veu que ell molt no ho va entendre tot plegat.
I l'altra cosa és que jo tinc la sensació que ell estava molt a gust a l'Espanyol, és a dir, que ell hauria assumit el descens amb l'equip i hauria agafat l'equip a segona, amb tota la il·lusió del món hauria intentat tornar-lo a pujar a primera, és a dir, que crec que hauria estat un bon entrenador per l'Espanyol a segona divisió, que ell hauria estat a gust i que això, i que ell amb els jugadors, tinc la sensació que tenia molt bona relació amb els jugadors i que aquí, des de la direcció esportiva, no sé, suposo que es va voler cremar una última bala en calent, en un moment d'emergència i de desesperació, i ell va pagar els pas trencats.
Xavi, com l'has vist tu, Abelardo?
Sí, a mi m'ha criat l'atenció això, que li estranyés, que no s'esperés la seva destitució en el moment que es va produir, ara fa un mes, quan ja tot semblava perdut, però hi havia poca cosa a guanyar amb el canvi d'entrenador. Crec que, o m'ha agradat, que no vulgui fer excessiva llenya, ni ser molt crític, ni generar conflictes al voltant de l'Espanyol per la situació que va viure, inesperada i segurament dolorosa, perquè qualsevol destitució deu ser dolorosa. I coincideixo amb el Sergi que a mi la carta Abelardo per l'any de segona em sembla una carta amb molt a guanyar, amb una carta que a l'Espanyol li podia servir per fer créixer un projecte des de l'ascens cap a un futur a mig, llarg termini, a primera divisió amb certa base. Amb això ens quedarem amb el dubte.
De fet...
Jo, clar, perquè ara ja estan a punt de fitxar Vicente Moreno, no?
Sí. Sí, sí.
Sergi?
Sergi,
sí.
Abans de tot, has reservat ja el sopar?
Bé, ho ha de fer el Campos, que és qui haurà de pagar.
Se t'acaba el temps, Sergi, per això.
Sempre,
Xavi,
sempre,
tu creus que el guanyes, sempre... no, Xavi, aquest sopar?
Bastant convençut. El sopar, recordem-ho per la gent que no ens escoltés ahir, consisteix en que si l'Espanyol no anuncia oficialment el fitxatge de Vicente Moreno abans de les 12 de la nit de demà divendres,
sí,
el Sergi pagarà el sopar. Si l'anuncia abans de les 12 de la nit de demà divendres, el Campos pagarà el sopar al Montalbán, sí, que és un clàssic de la redacció de Catalunya Ràdio.
En Sergi ahir estava convençut que ho anunciarien o avui o demà, ara Sergi, una bala.
Avui.
Ara
he perdut,
Sergi,
he perdut
com a Abelardo, última bala, demà.
Sí, he perdut el 50% del terreny que tenia per recórrer. Doncs és a dir, tenia dos dies i n'he perdut un.
I ara ha passat un, sí.
Sí, el Campos està començant a fregar les mans. Jo estic convençut encara que demà, al llarg del dia de demà, es farà oficial que Vicente Moreno és l'entrenador de l'Espanyol.
Aviam, Sergi, avui he investigat quina és la situació real de Vicente Moreno amb l'Espanyol, no tant per interès periodístic, sinó per l'interès del sopar. I m'han dit que acabarà sent entrenador de l'Espanyol, d'això no hi ha dubtes. No està tan clar, fins i tot el mateix Vicente Moreno no té tan clar que pugui signar el contracte i es faci oficial abans de divendres a les 12 de la nit. Si és a les 12 i un minut, guanyo el sopar.
Perquè, Sergi, sí. Aviam, pel que saps, com està el tema ara mateix?
No, està més o menys igual que ahir. És a dir,
imminent, les pròximes hores.
No, vull dir que ell està desvinculat ja del Mallorca.
Sí.
L'acord amb l'Espanyol ja fa temps que hi és. És a dir, l'acord amb l'Espanyol no té cap problema, Vicente Moreno. Hi ha un contracte de 3 temporades, serà l'entrenador per les pròximes 3 temporades. Hi ha un bon contracte al darrere, les dues parts hi estan d'acord, i és qüestió de signar el contracte i que l'Espanyol ho faci oficial. És tan senzill com això. És a dir, no entenc què és el que... És a dir, quin és l'escull que fa que estiguin trigant tant. Mm. O sigui, el problema era desbloquejar-ho, desbloquejar la seva sortida de la Mallorca, això ja està fet, per tant, és que no ho entenc.
Jo no tinc la necessitat d'entendre res, simplement observo com van passant els minuts, les hores i els dies. I
la gana.
I vaja.
I va venir la gana.
La gana no passa mai. Mm.
Sobre Vicente Moreno, ho heu sentit, Abelardo ara el lluava, eh? Deia que el que ha fet el Mallorca ha estat increïble, que ha estat molt difícil d'aconseguir i que l'encerta, l'Espanyol, amb Vicente. Una altra cosa és què hauria passat si Abelardo s'hagués mantingut en aquesta temporada segona, que segur que malament no hauria fet. Xavi, Barça-Nàpols. Aviam, avui hem sabut que Salut garanteix el Camp Nou, garanteix Barcelona, a la UEFA, al Barça. Pel que diu Salut, el partit de dissabte que ve contra el Nàpols, a la Champions, no perilla. Per tant, ara per ara, que tothom estigui tranquil, no?
No perilla, i al Camp Nou no perilla a Barcelona, perquè la UEFA ha volgut acumular i tenir garanties que el partit es pot disputar a Barcelona amb la situació actual, i ha demanat un informe a la Generalitat, concretament al Departament de Salut, i li han fet arribar un informe on s'indica que no ha d'haver-hi problemes ni cap risc perquè el partit es jugui a Barcelona. O sigui, a falta que la UEFA confirmi de manera definitiva que el partit de dissabte de la setmana que ve es juga al Camp Nou, res no fa pensar que el Barça-Nàpols no jugui a Barcelona i no jugui al Camp Nou. Les garanties que ha rebut la UEFA, les va rebre ahir,
sí,
a través d'un informe al que ha tingut accés Catalunya Ràdio, que has explicat tu, Roger Arbusà, al migdia, al Catalunya Migdia,
sí,
un informe que ara mateix tenim al davant, i que va ser enviat ahir a Nyon, a la seu de la UEFA, també al Futbol Club Barcelona, concretament al cap dels serveis mèdics, Ramon Canal, el signa el nou secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i confirma que a data d'avui Barcelona i Catalunya és una destinació segura i responsable i que no hi ha d'haver cap problema perquè el Nàpols viatgi fins a Barcelona i després pugui jugar dissabte a la nit, dissabte dia 8 d'agost al Camp Nou. La UEFA ha fet una consulta com l'ha feta amb la resta de seus on s'han de jugar partits europeus, tant de Champions com d'Europa League.
És a dir, no és només una consulta
setmanes.
Només en el cas de Barcelona, pel rebrot, no és només el cas del Barça.
No. Imagina't que a Anglaterra estan demanant la gent que hi arribi que faci una quarantena. Han de fer una consulta pel Madrid i el Manchester City, perquè el Madrid ha de viatjar a Manchester. El mateix cas amb el Chelsea i el Bayern de Munic, el Chelsea ha de viatjar a Munic, i el mateix cas amb el Lió i la Juventus, el Lió ha de viatjar a Turí. O sigui que la situació del Barça-Nàpols, la petició de la UEFA, el Departament de Salut de la Generalitat, no és un fet puntual, aïllat, perquè la UEFA tingui por que no es pugui jugar per la situació de la pandèmia actual a Catalunya i Barcelona. No, és un procediment que la UEFA ha repetit amb tots els partits que s'han de jugar la setmana que ve, tant a la Champions com a la UEFA. I l'informe és, diria que, altament favorable, l'informe de Salut, perquè el partit es pugui jugar a Barcelona. El tema és que la situació, segons el Departament de Salut, està controlada. Hi ha hagut rebrots, és veritat, però s'han pres mesures per controlar-los. hi ha una capacitat de contagi que s'aproxima a l'1, això vol dir que cada persona que té la desgràcia de tenir el Covid-19 contagia a només una altra persona, i amb aquestes xifres es considera que la situació està més o menys sota control. Això afavoreix la possibilitat que el Nàpols viatgi a Barcelona, afavoreix la possibilitat que el partit es jugui al Camp Nou, i si es mantenen les condicions i les restriccions de la porta tancada, de tenir un accés només per a 350 persones a l'estadi, el Departament de Salut i la Generalitat dona el vistiblau perquè jugui al partit, i la UEFA encara ho ha de fer oficial, però vaja, no crec que posi cap problema.
És a dir, farà cas a Salut.
Normalment fan cas de les autoritats territorials, sí. De tot això n'hem parlat avui des del Departament de Salut. Primer la consellera Vergés, al migdia, després el secretari Segimon, i vaja, les declaracions, ara ho comprovareu, fan pensar que no hi haurà problema perquè el Barça n'ha possible al Camp Nou.
Des dels nostres serveis de salut pública ja han pogut fer l'informe. Evidentment, nosaltres estem treballant perquè puguem, doncs, ser una zona segura, i això vol dir que tothom tingui coneixement de les mesures bàsiques que hem d'implementar, aquesta higiene de mans, la distància i les mascaretes, i és la millor garantia per poder-ho fer tot. També, en aquest cas, doncs un partit de futbol que serà a porta tancada i que, per tant, es pot fer de forma absolutament segura.
Doncs hem contestat exactament, i hem contestat que Barcelona és una ciutat segura, i per tant la decisió de si juga o no juga el partit, això és un element evidentment de la UEFA, però aquesta és una pregunta que sempre fa la UEFA, per el que em van explicar, tots els llocs on en aquests moments s'han de jugar partits.
Bé, Xavi, clar i cristal·lí, Salut.
Sí, jo crec que el missatge canviant cap a Nyon, cap a la UEFA, és que no tinguin dubtes que el Nàpols pot viatjar a Barcelona i el Barça-Nàpols de dissabte de la setmana que ve es pot jugar al Camp Nou. A mi no m'obren cap temor ni cap dubte que el partit es jugarà a Barcelona, tot i que el Nàpols, en la figura del seu president, de Laurenti, ja sabem que és una mica extravagant, ha dit que no ho veia del tot clar fer viatjar el seu equip a Barcelona per jugar aquest partit, que juguessin a Portugal. Jo crec que si no es fa viatjar, el Nàpols perdrà per incompareixença i el Barça es classificarà per a Lisboa, extrem que descarto al 100%.
Mira, Xavi, el podem sentir, el president del Nàpols, Aurelio De Laurentiis, demanant no jugar aquest partit al Camp Nou.
La Champions si fa in Portogallo e la Europa League si fa in Germania.
Si han decidit que la Champions es juga a Portugal i l'Europa League a Alemanya, nosaltres també podríem jugar allà. No entenc el motiu pel qual hem d'anar a jugar a una ciutat que en aquest moment té grans problemes.
Una ciutat que mi sembra presenti delle grosse criticità.
Doncs ho sentim per De Laurentiis, el president del Nàpols, perquè, pel que ens explica en Xavi i pel que creu Salut, aquest partit es jugarà i es pot jugar ara mateix.
Falta l'autorització final de la UEFA, Això encara no... O sigui, no podem dir de manera definitiva i segura al 100% que el Barça-Nàpols serà al Camp Nou, però vaja, amb tota la informació que ha rebut la UEFA des de la Generalitat i des del Barça, em sorprendria molt que prengués una decisió en un altre sentit.
Ara mateix no perilla, Xavi, en un partit en què ja sabem que l'Englet estarà disponible.
Sí, avui ja s'ha entrenat amb el grup, ja hem explicat aquests dies que molt pocs hi dubtaven de la presència de l'Englet al Barça-Nàpols. Està recuperat. Griezmann encara no s'entrena amb el grup, però no trigarà a fer-ho. Luis Suárez està treballant al marge aquests dos últims dies, però pels missatges que rebem del vestidor no hi ha cap temor perquè no jugui contra el Nàpols, i això de l'Englet, sort que ja se'l veu recuperat perquè no paren de caure centrals. Es va lesionar Araujo al play-off, en el partit decisiu contra el Sabadell amb el Barça B. És dubte, hi ha cert optimisme perquè hi sigui, però és que ara s'ha lesionat Jorge Cuenca, lesió muscular, descartat per formar part de la convocatòria, i això deixa com a alternativa del filial a Òscar Mingueza, si és que hi ha algun altre problema a la zona dels centrals, que de moment està ben cobert amb Piqué i l'Anglès.
Doncs ja veurem com va tot plegat. En principi, l'Anglès, ok, per dissabte que ve, Barça-Nàpols, en principi, al Camp Nou. Joan Fitó, avui per fi una mica de llum. Ahir explicàvem aquesta pluja de positius. Avui ha parat de ploure i els equips, doncs, fent teòricament vida normal, no?
Sí, si et sembla, anem a pams. L'Almeria, començarem amb l'Almeria, que és l'equip que ens interessa, perquè és el que ha de jugar contra el Girona al play-off, ha notificat avui que tots els testos fets ahir han donat negatiu. Per tant, amb aquests negatius, avui l'Almeria ja s'ha entrenat aquesta tarda, però ho ha fet amb restriccions. Han passat nous testos per precaució, no han fet servir els vestidors i l'entrenament ha estat individual. Per tant, mesures estrictes per evitar cap tipus de problema. El jugador positiu segueix aïllat a casa seva i en bon estat de salut.
A Saragossa, avui dia de descans, però tots els jugadors han passat testos.
Aquest matí han arribat de forma esglaonada a les instal·lacions i sense baixar dels seus vehicles han passat els testos corresponents. Un cop fets, tots cap a casa. Cap dels jugadors del Saragossa ha mostrat símptomes de coronavirus i el jugador positiu evoluciona favorablement, segons explica el club aragonès.
I també bones notícies a Sevilla, perquè tampoc hi ha cap positiu més, no?
Totes les proves PCR fetes ahir han donat negatiu, per tant, el Sevilla ha tornat a la feina, igual que l'Almeria ho ha fet de forma individualitzada i sense cap mena de contacte, per tant, encara amb restriccions per evitar problemes. Gudeli segueix confinat a casa seva, tot i que evoluciona sense cap problema.
I el que dèiem a l'inici, novetat d'aquesta nit, el jutge instructor de la Federació Espanyola proposa al comitè de competició que es doni per perdut aquest de por Fuenla als madrilenys.
Ho fa de forma cautelar, però sí, és l'última novetat del cas Fuenlabrada. El jutge determina que el Depor en sigui el guanyador i, per tant, amb aquesta mesura, seria l'Elx qui jugaria el play-off contra el Saragossa. L'informe del jutge instructor diu que el Fuenlabrada va viatjar a la Corunya sabent que tenia un brot a l'equip, sense informar-ne les autoritats i posant en risc els seus propis jugadors. Aquesta proposta la rebrà el comitè de competició juntament amb les al·legacions del Fuenlabrada. A partir d'aquí, la decisió del comitè, que podria ser demà, també es podrà recórrer. En aquest cas, però, seria apel·lació o, en última instància, al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport.
Doncs aviam, si comencem a saber coses, els jugadors del Fuenlabrada, els que van donar positiu, encara estan a la Corunya, i si tot va bé, però demà podran tornar a Madrid.
Si els testos són negatius, marxaran de la Corunya i, per tant, posaran fi a la quarantena que han hagut de passar en terres gallegues. Avui, comunicat, un nou comunicat de la plantilla madrilenya en què han reafirmat que si estan en condicions, ells volen jugar aquest Depor Fuenla i ho podrien fer el 2 d'agost.
I molt important això perquè avui hem sabut i hem explicat detalls sobre les dates de la pròxima Lliga.
L'inici de la Lliga està fixat el 12 de setembre i tret que hi hagi un daltabaix molt gran, començarà aquest 12 de setembre de forma innegociable. Els equips que estiguin competint fins tard, sigui a la Champions en el cas del Barça o als play-off en el cas del Girona, tindran certa flexibilitat, podrien començar un pèl més tard, és a dir, ho comentàvem ara, si el Barça guanya la Champions o arriba lluny a la competició europea, podria començar la temporada el 26 o el 27 de setembre. Però el més important, la Lliga no es planteja a hores d'ara ajornar l'inici de la temporada vinent.
Anem a pams, breument. Xavi, Sergi, aquesta proposta del jutge instructor de la Federació Espanyola que demana al comitè de competició donar el partit al Fuenlabrada per perdut, això tirarà endavant, creieu? Perquè en principi demà, o podria ser que demà, el comitè de competició decidís ja sobre tot plegat.
Després hi ha apel·lació i el TAC, jo crec que el Fuenlabrada, per cada vegada amb els seus jugadors, farà els recursos pertinents i passaran uns dies i acabarà decidint-se això, que l'ell jugui al play-off. Si és que dissabte passat o divendres passat, no recordo quin dia va ser, el Fuenlabrada va renunciar, va haver-hi un moment que va renunciar a jugar al play-off. Després sí, els jugadors es van queixar, però vaja, crec que aquesta situació es resoldrà d'aquesta manera.
I la Lliga que manté la data d'inici d'aquesta pròxima temporada.
Això és el que vol mantenir, el que vol mantenir, perquè si la situació de salut pública s'agreuja i és pitjor, no ho podrà mantenir.
Creieu, hores d'ara,
o busquen una altra fórmula.
Creieu, hores d'ara, per com estan en tot, que la Lliga començarà el 12 de setembre? Sergi.
No ho sé, s'ha de veure. Jo, a veure, en principi vull pensar que sí, però és que jo crec que l'escenari és molt incert i aquests positius que hem vist aquests dies en els clubs, en els diferents clubs de futbol, bé, no seran aïllats. Jo crec que ens hi anirem trobant al llarg de l'estiu, quan comencin per temporades, es vagin fent PCRs, serà el... Jo crec que ens hi anirem trobant bastant. I això, home, vull pensar que els clubs tenen la lliçó apresa, que els protocols s'estan aplicant, em fa l'efecte bastant bé, i que han de ser casos aïllats que no haurien de condicionar el desenvolupament de la competició. Per tant, els clubs que evidentment no arribin lluny a Europa, que sí que començarien una mica més tard, la resta el 12 de setembre. Jo vull pensar que sí, que tot això és un tema que està molt, molt controlat i molt apamat.
Doncs ja veurem.
Jo no ho tinc tan clar, eh? Ahir el doctor Rafa Ramos, president dels metges dels equips de futbol,
allò posava en dubte, eh?
Tot era reversible, tot era replantejable, i si la situació a la vida i a la societat va pitjor, també segurament anirà pitjor en els clubs de futbol, hi haurà més positius i això és probable que bloquegi. Una altra cosa és que canvi la fórmula, els enviïn tots a Disney World a jugar els partits allà, com ha fet l'NBA. Però si mantenen el format que ha servit per acabar la temporada, si el virus pren força, jo crec que hi ha risc de poder mantenir el planning i els timings que havia fixat la Lliga.
Clar, és el que deies, eh? Això és el que vol Tebas, això és el que vol la Lliga. Una altra cosa és el que passarà, perquè tots estem pendents de l'evolució, igual que la societat, doncs, d'evolució d'aquesta pandèmia, aquests rebrots també en el món del futbol. Sergi, Xavi, us acomiado. Xavi Campos, Sergi Andreu, que vagi, bona nit, gràcies.
Molt bé, adéu, bona nit.
Adéu, adéu.
Fitot, tu et quedes perquè fem una pausa ràpida i atenció, que d'aquí a menys d'una hora torna l'NBA. Fins ara.
El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbosà. Els esports a Catalunya Ràdio.
Bona nit. En els tres sorteigs del Triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
Sorteig 1, 406, 406. Sorteig 2, 228, 228. Sorteig 3, 740, 740.
Recorda't que comprant Loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. Demana-li el Triplex de l'11 al teu venedor. També en punts de venda autoritzats o a juegos11.es. Pensa-hi. Demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. A l'11 ens mou la teva il·lusió.
Som a la teva mà, a la butxaca, sobre la taula. Descarrega't i instal·la l'aplicació d'iCat. Volem anar amb tu allà on siguis. Connecta els auriculars o l'altaveu al mòbil. Escolta la millor selecció musical i els programes d'iCat. Baixa't els podcasts i participa en les experiències. L'aplicació d'iCat.
iCat, la ràdio inquieta. Abraça l'estiu a Catalunya Ràdio.
El Club de la Mitjanit, amb Roger Arbosà.
A 8 minuts i serem les 12 de la nit. D'aquí a una hora mal comptada, torna l'NBA, Fitó. Avui dos partits, torna l'NBA i ho fa amb un cartell immillorable.
Han estat molts dies sense la que és considerada la millor lliga del món, més de 3 mesos, i avui, ho deies, per fi torna l'NBA. N'hem parlat molt durant la setmana, tots els jugadors aïllats a Disney, hem parlat amb protagonistes, va passar pel club la Lorena Torres...
Sí.
Va passar pel Tot Costa, de fet ha passat aquesta tarda pel Tot Costa Sergio Escariolo. Tots destaquen que les mesures de seguretat a Florida, a Orlando, són molt estrictes. Avui, dos partits, els dos primers partits, primera jornada, i comença amb bona notícia perquè el primer partit és un Utah Pelicans en el qual podrà jugar, debuta Zion Williamson. Arrossegava problemes físics, el número 1 del draft d'aquesta temporada, jugarà el primer partit. Per tant, bones notícies. Més tard, a les 3, el partidàs.
Aquest.
El derbi de Los Angeles.
De LA. El derbi de LA.
Un Clippers-Lakers. Per tant, el que és el mateix, un Kawhi contra LeBron. Un dels millors partits que es pot veure ara mateix a l'NBA. Tot i que, en aquest cas...
Dit? A les 3,
dius? A les 3. Pels que us agradi anar a dormir tard. A les 3, un Kawhi-LeBron. En aquest cas, però, no jugarà, evidentment, a Los Angeles... No jugarà a l'Staples Center. LeBron James explica tot això i diu que, tot i no jugar a l'Staples Center, hauran de transmetre la mateixa il·lusió.
I don't know as far as, you know, if it was like a home game at Staples Center.
they won't have that feeling because our fans just give us so much energy, our fans give us so much support and we want to try to give that back to them.
Diu LeBron que no sentiran el mateix suport que estan acostumats a sentir a les Staples, tot i això, preparat per tot el que ha de venir. El d'aquesta temporada, Roger, els d'aquesta temporada seran els primers play-offs sense Kobe Bryant.
És veritat.
5 anells de campió, un dels millors jugadors de tots els temps, i ara sentirem a LeBron James parlar de Kobe Bryant.
You know, Kobe's present, his legacy is here every day. You put on purple and gold, you put on a Laker, you know, apparel. You think about basketball in general, even before I became
Diu LeBron que no hi ha dia en el que no pensin en Kobe, que només posar-se la samarreta daurada dels Lakers ja hi pensen, i per tant que Kobe segueix molt present i, evidentment, està molt present a la bombolla.
Ens fan molt bé de recordar-lo. Aviam, pels que encara no ho tinguin clar, Fito, dates.
Avui comença fins al 14 d'agost, fase regular. Tots els equips jugaran 8 partits, és a dir, dia sí, dia no de partit. Sí. El dia 14 d'agost, 3 dies de descans, i el dia 17 comencen els play-offs. Per tant, tot molt ràpid, tot molt picadet, per encarar ja el tram final. Els play-offs mantenen, per això, el format de 7 partits, el que en guanyi 4, classificat per la següent ronda.
Tu ets qui entens, Fitó, i aquests dies no pares de dir que hi ha moltes incògnites, no? Que no hi ha un favorit clar.
Clar, evidentment, és complicat saber com arriben els equips. Aquests dies, a la pretemporada, han pogut veure més aviat poquetes coses, jugadors importants jugant molts pocs minuts, equips amb un to competitiu molt baix, però, evidentment, Lakers, Clippers, els dos protagonistes d'avui, Bucks amb Antetokounmpo o els Houston Rockets de James Harden són els principals favorits. De totes maneres, qui millor per determinar els favorits que Sergio Scariolo, el tècnic assistent dels Raptors, actual campió de la NBA, ha passat avui pel tot costa.
3-4 equipos en el este y 3 o 4 equipos en el oeste que si llegaran a la final, cada uno por su lado, nadie se sorprendería, ¿no? Milwaukee, nosotros, Boston, Miami, incluso hasta Filadelfia. Y al otro lado, pues los dos de Los Ángeles, Houston, incluso el propio Denver, que tiene un equipo realmente con mucho talento. En fin, que me parece quizá la competición más abierta en años.
Ha dit molts noms, ¿eh? Scariolo, Boston, Miami, els Sixers, Denver. Fito, tu qui creus que guanyarà aquesta NBA?
Ho he comentat al tot costa. Som molt de LeBron James, tot i tenir els Clippers com a principal rival a l'oest, i llavors, en cas de superar els Clippers, jugar contra els Milwaukee Bucks, jo crec que aquest any és l'any de LeBron James.
De LeBron. Jo vaig amb els Bulls, com en Sergi.
De Chicago.
Sergi i jo anem amb els Bulls. Sergi Andreu i
per l'època de Jordan i Pippen.
Sí.
Us veu
sí.
Quedar en aquella època.
Sí, totalment. Doncs avui aquest partit és a les 3, eh? El derbi de Los Angeles, Clippers-Lakers, i amb si ens quedem, si no podem dormir ja sabem què fer. Avui a les 3, aquest partit és. Vinga, anem acabant. Coses que ja han passat, i tot a la volta de Burgos, avui exhibició de Remco NB Pool.
El belga de només 20 anys ha guanyat l'etapa i és el nou líder en una altra exhibició de força i talent. Només té 20 anys. A més, avui, paper destacat de Roger Adrià, el corredor barceloní, ha estat líder virtual de l'etapa durant molta estona. Adrià s'ha quedat sol a 28 quilòmetres del final i ha lluitat per la victòria fins l'últim ascens. Té 22 anys, és corredor del Kem Pharma i atenció, perquè no va començar amb el ciclisme.
Yo empecé jugando en el club de fútbol de Sant Cugat, del Vallès. Jugué toda la vida centrocampista. Empecé a destacar en ese equipo y me llamaron varios equipos, entre ellos el español y bueno, al paso de los años, cuando me fui desarrollando un poco físicamente, empecé a sufrir un poco de lesiones y me di cuenta de que mi cuerpo no está hecho para correr, sino para montar en bicicleta.
I també avui hem sabut, Fito, que Sergio Pérez no participarà al Gran Premi de la Gran Bretanya d'aquest cap de setmana.
Ha donat positiu per Covid-19, per tant no podrà córrer, ja que queda aïllat a casa seva. Racing Point encara no ha decidit qui substituirà el mexicà.
I l'última, diu Tuchel, l'entrenador del PSG, que serà un miracle que Mbappé pugui jugar contra l'Atalanta.
Ara el sentirem a Tuchel i quedeu-vos amb això. Preparació molt curta, miracle i Mbappé.
Oui, toujours, mais ça va être très, très, très court. C'est clair. chaque jour compte pour faire peut-être un miracle.
Són les paraules del tècnic del PSG, que diu que Mbappé ha de complir un autèntic miracle per arribar a aquest partit contra l'Atalanta.
Doncs segurament sense Kylian Mbappé als quarts. Fins aquí al Club de la Mitjanit d'avui. Gràcies a la Ruth Vilà, en Sergi Andreu, en Xavi Campos i en Joan Fito a la redacció i en Marc Peirón al control tècnic. Nosaltres tornem demà, com sempre, a les 11. Bona nit.
Rosa dels Vents.
Hola, vindrem amb la família i farem moltes activitats divertides amb els muntors i escalada.
Us agrada l'escalada?
Sí, els papes a casa s'enfilen per les parets.
Vacances d'estiu en família amb Rosa dels Vents. rosadelsvents.es